Doncs continuem amb més temes al Planeta Prat. Ja sabeu que des de fa molts mesos està consolidat el cicle de l'Aula Salut amb un seguit d'activitats ben interessants que ens fan anar una mica més enllà de la salut assistencial que teníem doncs, més controlada i ens fan pensar en la salut d'una forma global. De tot plegat avui en parlarem perquè es fa una xerrada al Centre Cívic Jardins de la Pau, obert a tothom i al voltant de la salut hormonal i de què és això dels disruptors endocrins, que darrerament segurament n'haureu sentit parlar, sobretot per les xarxes socials. És una xerrada on hi participa activament també el Centre de Promoció Social Francesc Palau. Saludem a la Damaris Morte. Què tal, com estàs, Damaris?
Hola, bon dia, molt bé.
Benvinguda. I vosaltres també sou un d'aquells espais on hi van moltes dones i on tracteu molts temes relacionats amb la salut, però des d'aquesta mirada molt ampla.
Sí, ja fa uns anys que incloem activitats relacionades amb tot el tema de cura, de tenir cura de nosaltres mateixes, igual que dels altres, i creiem que tot el tema de salut, de benestar emocional, físic, i, bueno, és un tema molt important que s'ha de tractar i sobretot des d'aquest enfocament de prevenció, no? No esperar que les coses estiguin malament, sinó ja doncs, sensibilitzar i donar a conèixer com ens podem cuidar i sentir-nos millor.
Mm-hmm. És una part de la medicina també que als professionals els hi agrada molt. Tenim l'Hospital de Referència Universitari de Bellvitge aquí a tocar i, de fet, tenim la sort de que ens visitarà la Núria Vilarrassa. Ella és doctora especialista en endocrinologia d'aquest hospital. Què tal, com estàs, Núria?
Molt bé. I encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Us agrada, no?, aquesta part també de comunitària, de preventiva, fins i tot.
Per descomptat, jo crec que tots els metges sempre tenim una part de millor previndre que no tractar la malaltia. El que passa que a vegades és bastant complicat, però la prevenció és la clau, evidentment.
No sé si el tema d'aquesta tarda és especialment complicat. Ara és veritat que tenim molta informació o desinformació també per les xarxes socials. Comencem per la definició una mica del que és la salut hormonal i de si només, per exemple, està associada a les dones.
No. Sí, el context és molt ampli. Quan parlem de salut hormonal, el nostre cos no deixa de ser un conjunt, no?, d'hormones que tenen unes accions que són importants per tal de mantindre la salut de l'organisme. Aleshores, els homes i les dones compartim la major part de les hormones i després tenim la diferenciació, no, de les hormones sexuals. Però el tema està en que hi ha substàncies que estan en l'ambient, amb les que estem en contacte en el dia a dia, que poden actuar com si fossin hormones perquè s'ajunten en els receptors que tenim en el cos on actuen les hormones nostres, de manera que tant poden potenciar les accions de les nostres hormones com les poden bloquejar. I això es fa que l'organisme s'alteri la funció de les hormones que en un altre món, no?, sense tants contaminants, pues no tindrien.
Clar, tot això no sé si és molt recent o és molt recent al coneixement a nivell social, perquè és veritat que en els darrers anys o mesos fins i tot s'ha començat a parlar d'aquesta paraula de disruptors endocrins i hi ha un punt de desconeixença.
Sí, és un tema que fa molts anys que des de nivell científic s'ha anat estudiant. El problema és que hi ha com més de 350.000 productes químics dels quals desconeixem gairebé un 80%, o sigui, la gran majoria. Sols hi ha uns 800 que estan descrits. És a dir, que estem en continu contacte amb substàncies que realment ara s'està començant a mirar què és el que fan. Mm-hmm. I és molt difícil d'estudiar-les perquè no sols estem exposats amb un, sinó estem exposats alhora a molts i poden interaccionar entre ells, la qual cosa es fa molt complexa el seu estudi.
Clar.
És a dir, sí que hi ha substàncies que en els anys 70, no, com els pesticides, que com tenien uns efectes, no, neurològics i a nivell cancerígens molt potents, es van començar a estudiar més i aquests potser sí que s'ha arribat a una regulació, però hi ha d'altres productes que a més apareixen novament, no? Ara amb les noves tecnologies, que si els mòbils, no? Els cables per connectar-los, tot això no deixa de ser uns productes que tenen que poden interaccionar. El tema està en que ara sobretot la comunitat europea està com molt a favor, la Societat Europea d'Endocrinologia, per intentar fer grups de treball i intentar tindre la manera de mesurar aquest grau d'exposició que tenen les persones i fer com un còctel, és a dir, que puguem mirar, com fem uns anàlisis de sang, doncs el mateix per poder mirar aquest còctel d'exposició de substàncies químiques a les quals estem exposats. Però clar, això és tecnologia que encara no la tenim a l'abast. És a dir, podríem dir que s'està començant en el bon camí per avançar una miqueta més en el coneixement.
Clar, del que sabem d'aquestes substàncies, on les podríem trobar?
Potser la pregunta és on no les podríem trobar. És a dir, les podríem trobar a tot arreu. Pensa que des dels pesticides que utilitzen per les fruites i les verdures, amb les canonades de l'aigua de regadiu pels cultius, els productes, els perfums, els productes de cosmètica, els productes electrònics, els ordinadors, els telèfons mòbils, la roba que portem, a l'aire que respirem, clar, no? Els cables, els retardants de la flama per fer que les substàncies siguin ignífugues. Tot això són els plàstics. És que estem realment estan a tot arreu.
Clar, si estan a tot arreu, com ens poden afectar? O fins i tot si hi ha població més vulnerable, que aquí sí que hem de posar potser tots els focus.
Sí, la població pot ser més vulnerable. Hi ha un estat molt important que és quan la dona està gestant, perquè sí que és veritat que l'exposició a aquests productes durant la gestació, clar, pot produir canvis que diem epigenètics, és a dir, amb el codi genètic, que es poden transmetre amb el fetus i a les criatures, de manera que condicionem que aquell nen que naixerà pues, tingui una exposició encara més gran. I, de fet, hi ha estudis, i em sap greu espantar-vos, però hi ha estudis amb placentes de mares que es veu que hi ha microplàstics, es poden veure al microscòpic. És a dir, que realment és un període molt important per intentar evitar amb el màxim aquesta exposició. Mm-hmm. Que potser la pregunta que em faràs és i com ho fem?
Exacte. Per on comencem? Bé. A nivell pràctic, és veritat que sí. No volem entrar en l'alarma, no? Però a nivell pràctic, quines coses podem prioritzar o quines petites accions podríem implementar per reduir al màxim la nostra exposició a aquestes substàncies?
D'entrada, utilitzar poc plàstic. És a dir, els productes frescos, dintre d'uns hàbits de vida saludables, hem de tindre en compte que els productes frescos són els que menys, no, contaminants porten. Tot el que sigui plàstic, l'aigua, pues, beure l'aigua de l'aixeta és molt millor que beure una aigua embotellada amb una botella de plàstic. Sobretot si aquest aigua amb la botella de plàstic s'escalfa, això es llibera tots els productes tòxics que té aquest plàstic en l'aigua. I és clar, això s'ha mirat, s'ha mirat amb l'orina de nens i s'ha vist que tenen una quantitat de productes, substàncies químiques que poden ser potencialment disruptors endocrins molt alt. I això és una cosa que podem evitar, pues, aigua de l'aixeta o portar, no?, d'aquestes botelletes d'aigua que no porten plàstic. També el passar l'aspiradora, no? Perquè penseu que totes aquestes substàncies estan en l'aire flotant. Llavors, tindre l'aire la casa ben ventilada, passant l'aspiradora, tot això també ens ajuda que inhalem menys. Uh-huh. Els productes de cosmètica, sí. Sabons, de rentar la roba, de rentar, no? Fregar el terra. Mirar que tinguin, hi ha marques on hi ha menys disruptors endocrins, menys parabens, sempre fixar-te, que ara sí que està ficat, no parabenos, llavors això sí que són substàncies més naturals, més orgàniques i són més saludables. Amb les paelles a l'hora de cuinar, les que porten no PFOA, aquestes són millors, són més cares, però són millors perquè totes aquestes substàncies són substàncies potencialment tòxiques, no? I a l'hora d'anar cuinant el menjar ja cada dia, cada dia, cada dia, doncs anem ingerint aquests productes.
Uh-huh. Per tant, les paelles és millor que no siguin aquelles que s'havien posat de moda, no? Del teflon.
Sí.
Tornar és... una mica o a les de ferro o les de ceràmica, fins i tot.
Hombre, clar, això sí, sí, exacte. Sí. Tenim que anar com enrere, no? Com...
Clar, però, és que sembla que sí. La modernitat ens portaria tots aquests avantatges.
Bueno, tot i ara vaig... Els antiadherents, que clar, van molt bé, perquè si no s'espatllen sí. molt, sí que... Bueno, hi ha unes especials que no porten PFOA, llavors aquestes serien les recomanables. Uh-huh. Més caretes, a nivell, però...
A nivell de cremes, per exemple, que també hi ha com tota una alerta de quines cremes del sol o quines cremes pel cos ens podem posar, hauríem de mirar alguns ingredients...
Sí, sobretot en aquests productes són els parabens. Uh-huh. A més... Les que no contenen, ja fiquen, no? Productes orgànics, no, sin parabenos, pues aquestes són millors. El problema molts cops és que ara estan obligats a ficar la composició. Antigament no. Ah. Però a vegades treuen una substància i fiquen una altra. És a dir, amb el bisfenol A, que potser és la que més sona així a nivell de la població, els biberons... Sí, el bisfenol A està en tots els plàstics i les joguines que juguen els nens. Clar, és millor una joguina de fusta que una joguina de plàstic. I amb les joguines sí que es va regular perquè els nens petits no entressin tant en contacte, inclús amb els biberons, clar, les tetines, i portaven bisfenol A, que és una substància que sí que s'ha vist, que en concret és nociva i està relacionada amb... En el meu camp, jo us parlo molt amb l'increment d'obesitat, perquè sí que s'ha vist que a major exposició pues, augmenta l'índex de massa corporal, junt amb altres coses, evidentment, no és l'única causa. I, per exemple, el bisfenol A sí que s'ha regulat ja no, no amb molts joguines, sobretot amb les tetines dels biberons, amb els tíquets de compra, aquests tíquets que és com es desfan una mica, sí. A la mà, pues aquests porten sí, bisfenol A i això també hi ha països que ho han prohibit i ara s'intenta regular a l'hora dels menjars, els menjars preparats, que hi hagi també una regulació aquí. El problema és que, clar, això tenim que anar alineats amb polítiques a la indústria alimentària, perquè si no... I els països que més contaminen són els països que gairebé no segueixen cap de les recomanacions. És a dir, tu pots fer un esforç molt gran perquè en Europa es reguli, però molts d'aquests productes venen d'altres països on no hi ha aquesta regulació.
Clar. Aquesta regulació, com deies, de moment s'està intentant, no?, amb algunes substàncies concretes, però s'hauria d'anar augmentant segurament. És un tema complicat, Núria, perquè, clar, no entrar en alerta també és difícil, sobretot per a aquesta gent més hipocondríaca, no? No sé si ja us ha arribat gent com molt preocupada per tot el que hi ha a l'entorn i al final com poder fer l'equilibri.
Jo crec que la gent desconeix força, sí que és conscient de que, clar, tant plàstic, a més, no, ho veus quan te parlen de l'eia dels plàstics, és que t'esgarrifa. És que realment, si mirem, la massa que tenim de plàstics a nivell mundial supera la biomassa, o sigui, la massa dels éssers humans, animals, clar, tenim un problema gran com a societat. Després, tot el consumisme, no? El fast food, tots aquests cartrons que mantenen el calor també tenen una substància que també contamina. És a dir, que en el fons és intentar pues, menjar com més productes frescos i més naturals, millor. Els productes de cosmètica, clar, els perfums. Ens encanta ficar-nos a perfums. Pues mira, millor tu fiques a la roba que no pas a la pell, perquè clar, els perfums... Tot això s'impregna i aquestes substàncies es mantenen... El problema és que se bioacumulen, és a dir, s'acumulen al teu interior durant temps i a vegades l'efecte no dona la cara fins que passa molt de temps. És a dir, no és directament jo estic exposat a això, es tindrà un efecte ara, sinó poden passar anys. Igual es manifesta a l'edat anciana. I és molt difícil de mesurar, perquè com ho podem mesurar si encara no ho podem veure, no? Quin còctel d'aquestes substàncies. Bueno, intentar una mica pues, les mesures que estiguin depenent nostra, pues, la roba, clar, utilitzem molta roba de nylon, clar, tot això són derivats de petroli. Totes les robes que fiquem i que comprem cada any, no? Perquè volem canviar, cada any canvia la moda, pues, tot això és intentar productes més ecològics, no?
Doncs déu-n'hi-do, el panorama és complicat, però és veritat que al final el coneixement és el poder, no? I poder tenir també l'oportunitat de parlar directament amb una professional com tu que ens pugui fer una tria i fer-nos una mica fàcil, no? Perquè tampoc no ens tornem bojos, però començar a fer el canvi també de mentalitat. Damaris, no sé si vols aportar alguna cosa més. Tu estaràs també aquesta tarda amb la doctora, per tant, tindràs oportunitat, no, de poder-li preguntar.
I tant. És un tema que em sembla superinteressant i que en tinc molt desconeixement, no? Vull dir, ara m'estava sorprenent moltes de les coses que sentia, que sentim, no? Sentim moltes coses així de rumors i històries, però déu-n'hi-do, no? Quan l'explica, m'he quedat amb això de la biomassa, que és major que la... Vull dir, els plàstics, major que el pes de la nostra biomassa, és, bueno, és brutal. Sí, que jo crec que serà superinteressant aquesta xerrada i podem descobrir moltes coses.
Doncs recordem a tothom que l'entrada és gratuïta a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Jardins de la Pau per bé conèixer de prop aquests disruptors endocrins, a tot el que estem exposats de la mà de la doctora Núria Vilarrassa. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres. Ens veiem després.
Molt bon dia.
Adéu.